Què tal? Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a Temps Ombrívol amb un servidor Dani Castillo, Canal 20 Ràdio. Com cada dijous aquí a 11:15 de la nit fent-te companyia, doncs sí, com sempre amb els temes més misteriosos de l'última setmana i amb la millor música rara psicodèlica de tots els temps. Sí. Sí, sents la repetició del programa dissabtes i diumenges a 6:15 de la tarda. Temps Ombrívol, el teu programa de les mudes rares. A Canal 20 Ràdio. I aquesta setmaneta venim carregadets de coses i de bona música, amb una música una mica diferent. Avui he volgut tirar doncs d'un altre gènere, una mica més actual d'aquesta última dècada, però és un personatge que he descobert aquesta setmana que m'ha agradat moltíssim i us parlo del Tommy Guerrero. Tommy Guerrero, un tio que va néixer a San Francisco, a Califòrnia, als Estats Units, d'origen Ohlone, nadiu xilè filipí del costat del seu pare. Doncs Guerrero, quan era adolescent, va ser un dels membres destacats de les brigades Bones, seria l'equivalent a un equip professional d'esquate Powell a Peralta, que va tenir èxit durant els anys 80. Era molt conegut pel seu estil relaxat de monopatí al carrer i les seves imatges de les Bones Brigade doncs es van filmar principalment a la seva ciutat natal, a San Francisco. Els vídeos Future Primitive, The Search of, for Animal Chain o Public Domain doncs van mostrar el monopatí que feia servir el Tommy Guerrero al carrer i després d'anar a Powell Peralta, Guerrero i un amic seu de la ciutat natal i company d'equip de Powell Peralta va iniciar doncs, la companyia de skateboard Real. És a dir, que el tio doncs, dominava el tema de l'skate a nivell professional. Què passa? Doncs que Guerrero no només es va quedar amb el rotllo de l'skate, quan va veure que això ja estava controlat i que era un crack i que tirava cap endavant doncs, una vida d'esport lligada doncs, a aquest mundillo, va veure que potser hi havia altres inquietuds que també el motivaven, que és, en aquest cas, doncs, la música. Guerrero va decidir perseguir els seus interessos musicals i va formar part de la banda de skate rock Free Beer. I Free Beer és el nom que li van posar en aquella època, doncs mira, perquè estaven una mica esbojarrats i joves. El grup instrumental de post-rock Jet Black Crayon i la música de Guerrero, doncs podem dir que és poti-poti de múltiples gèneres, inclosos el rock, el hip-hop, el funk, el soul i el jazz. Aquest últim doncs, ens enllaça potser una miqueta amb el nostre mundillo de música rara, no? Aquest jazz lliure, estrambòtic, diferent. Si la setmana passada sentíem doncs, aquella música lliure, per dir-ho així, que lliga molt amb, doncs, amb el jazz musical, no? La improvisació, els ritmes diferents, trencadors. Doncs bueno, és potser això el que més destaca o el que més m'ha agradat de la música de Tommy Guerrero, com li fa la volta al jazz i fa com una mena de nou jazz barrejat doncs, amb sons molt xulos i molt, molt diferents. Anem, si voleu, a escoltar un tema del Tommy Guerrero i ja veureu de quin pal va. En aquest cas, un tema que es diu El Camino Negro. Endavant amb Tommy Guerrero.
Thank you.
L'actualitat que fa por, doncs anem a començar ja amb aquest repasset de les notícies més impactants, més misterioses de l'última setmana, i fixeu-vos què porto per començar. El director de Guardians de la Galàxia, superpel·li, si no l'heu vista, és atacat per un fantasma en un antic manicomi embruixat. Doncs sí, el director de Guardians de la Galàxia, el James Gunn, ha tingut un desagradable, una desagradable trobada amb el món de les mogudes rares i sobrenaturals després de visitar un antic manicomi suposadament embruixat. El senyor Gunn, director de cinema de l'univers Marvel, de 54 anys, va visitar un inquietant edifici abandonat acompanyat pel comediant nord-americà Steve Agee. Durant el seu viatge, Steve, de 51 anys, va fer fotos amb una antiga càmera de les de rodet, però quan va revelar la pel·lícula es va sorprendre al descobrir una imatge misteriosa doncs que estava surant sobre una de les instantànies del seu amic Gunn. Suggerint que podria ser un fantasma, doncs va convertir la foto a les xarxes socials i Steve va explicar la seva aventura amb James per mostrar la misteriosa instantània. La imatge mostrava a James de peu al costat d'una porta en un passadís de l'antic asil, mentre una ombra negra en forma de cigar es projectava sobre la seva imatge, aparentment assenyalant el seu rostre. El que ningú s'esperava és que el propi Gunn confirmés l'inquietant succés al manicomi abandonat. I com era d'esperar, l'esgarrifosa foto va provocar tot tipus de reaccions en els usuaris de Twitter. Un seguidor estava convençut que la figura fosca rectangular representava una mena d'esperit fantasmal i va advertir al director de cinema que es protegís d'aquesta entitat per si a un cas s'hagués adherit al seu cos. Alguns van intentar identificar la ubicació com l'hospital Riverview abandonat a Coquitlam, a la Colúmbia Britànica, al Canadà. Inaugurat el 1913, l'hospital Riverview va albergar alguns dels pacients més pertorbats de la província. Donades les pràctiques mèdiques inhumanes utilitzades per tractar els malalts mentals durant gran part del segle XX, Riverview s'ha guanyat la popularitat d'estar embruixat. Actualment és un lloc de rodatge molt sol·licitat per sèries de televisió i pel·lícules que en les últimes dècades ens poden sonar com... per exemple, la pel·lícula de Saw, Watchmen, Smallville, una sèrie de pel·lis que segurament heu vist. Si no, ja veureu que tard o d'hora veureu alguna d'aquestes i estan fent servir sempre els mateixos edificis. Són els edificis Westlawn, Eastlawn i Crease, que serien els edificis més importants de l'hospital, que són els més populars per fer aquest tipus de rodatges. Els membres que treballen en les pel·lícules i els vigilants de seguretat han vist ombres fosques als passadissos, aparicions d'antics pacients, personal sanitari, etcètera, etcètera, i gairebé sempre cap a la una de la matinada un gos fantasma. Llums estranyes de tot tipus, objectes que es mouen sols, etcètera, etcètera, etcètera. Alguns han arribat a escoltar passos i veure ombres i fins i tot sentir veus incorpòries, cops de portes, finestres i les campanes dels pacients que sonen a les sales buides. Això em recorda moltíssim la història semblant a l'hospital que hi ha a Terrassa, si no recordo malament, aquell hospital abandonat que es fa servir per fer rodatges de pel·lícules, hospitals abandonats que avui en dia ja no serveixen com abans per la cura de malalts i que actualment es fan servir per rodatges cinematogràfics. En fi, esgarrifosa la idea d'entrar a visitar un lloc i sortir amb alguna cosa enganxada o veure una fotografia en la que surts tu i darrere teu la imatge d'alguna altra cosa rara que t'està acompanyant. Anem a desconnectar, si voleu, amb un tema del Tommy Guerrero. Per cert, abans no ho he dit, els temes que posaré avui són d'un disc del Tommy Guerrero anomenat Road to Nowhere. Si no recordo malament, és un disc que va treure el 2018, fa dos dies, com aquell que diu, i doncs anem a sentir aquest segon tema que es diu White Sands. Per cert, un tema que si estàs a una casa doncs a prop de la platgeta ens pot acompanyar en aquests bons moments. Endavant, White Sands, Tommy Guerrero. Tornem aquí amb tots i totes vosaltres. Estàs escoltant Temps Ombrívol amb el Dani Castillo aquí, com cada dijous, fent de companyia a 11:45 a la nit a Canal 20 Ràdio. I si sents la repetició del programa, dissabtes i diumenges a 17:45 de la tarda. Temps Ombrívol, Canal 20 Ràdio. I seguim amb el nostre repasset de les notícies més misterioses de l'última setmana i fixeu-vos que porto ara. Nous documents oficials revelen que els Estats Units té una arma de modificació de l'espai-temps. Doncs sí. A veure si d'aquí poc tindrem aquí el Terminator que viatja del futur o l'enviem nosaltres, vés a saber. El cas és que els documents de la Marina dels Estats Units, anomenats patents d'OVNIs, obtinguts pel portal de Drive a través d'una sol·licitud de la Llei de Llibertat d'Informació han revelat com els científics militars van gastar centenars de milers de dòlars en experiments relacionats amb la fusió nuclear i els camps electromagnètics com a part de la investigació de les futures. Els documents afirmen que una arma de modificació de l'espai-temps podria fer que la bomba d'hidrogen sembli un petard. La divisió d'aeronaus dels centres de guerra aèria naval, la NAUCAT, va realitzar els experiments dirigits pel doctor Salvatore César Pais, un enginyer aeroespacial que va treballar per a la Marina dels Estats Units, el cap de Departament d'Investigació Aeroespacial de l'Armada, va dir que les entitats xineses estaven treballant en avenços tecnològics similars. Sí, que bueno, no només als Estats Units, sinó que sembla que la Xina doncs, també està treballant en armes d'aquestes com molt bèsties. No? Podríem dir que és una guerra freda segona part. No? Els documents contenen centenars de pàgines sobre el programa d'investigació bàsica i aplicada de ciència i enginyeria naval innovadora i les proves, fotografies i altres materials associats a aquest programa. El programa es va denominar el generador de camp electromagnètic d'alta energia i els invents del doctor País s'habiliten a través de l'efecte, l'anomenat efecte País, un concepte de física teòrica que es basa en el moviment controlat de matèria carregada elèctricament des del sòlid del plasma a través d'un gir accelerat i o vibració accelerada sota una acceleració ràpida però suau transitoris, de desacceleració acceleració. Tot sona com una mica estrany, però la cosa és que com a resultat, segons País, camps d'energia electromagnètica increïblement poderosos poden redissenyar el teixit de la nostra realitat al nivell més fonamental. Això pot conduir a canvis revolucionaris en el poder i la propulsió, les comunicacions quàntiques, la producció d'energia i l'armament, que és al cap i a la fi el que, doncs, l'objectiu final. No? Una plataforma de diapositives marcada per a ús oficial únicament, en els documents s'esmenta com la patent del dispositiu de fusió per compressió de plasma de País, del doctor País, podria utilitzar-se per dissenyar l'ultrapoderosa arma de modificació de l'espai-temps. La NAUCAT va explicar també que la tecnologia té importància per la seguretat social, la seguretat nacional nord-americana dels Estats Units per conduir a la generació d'energia d'ignició per fusió termonuclear amb potencial d'aplicació comercial i militar per garantir el domini de l'energia nacional. Es van gastar aproximadament $466,810 en la realització d'experiments per al projecte entre els anys fiscals 2017 i 2019. Les proves s'estaven realitzant al setembre de 2019 amb un equip de més o menys uns 10 tècnics enginyers assignats per provar un demostrador experimental. Entre 2018 i 2019 es van realitzar unes 1.600 hores de treball en aquest projecte. Actualment sembla que el projecte tira cap endavant, tot i que bueno, tampoc sabem ben bé com és la situació actual d'aquest projecte. El que sí que podem intuir és que sigui un arma o una màquina per viatjar en l'espai-temps o no, doncs tot aquest dineral i tot aquest coneixement s'està invertint, això sí que ho podem saber, en la recerca d'un superbèstia, per així dir-ho, i ja hem llegit que no només als Estats Units, sinó que la Xina també està investigant doncs, com trobar una mega arma. Doncs, bueno, el que us deia, estem davant d'una segona guerra freda, en aquest cas seria entre la Xina i la Xina comunista i la potència capitalista dels Estats Units o tot Occident. Però sí, jo diria que és Guerra Freda segona part i, en fi, doncs aquí estem, en plena Guerra Freda. Com hem dit més d'un cop, el tema del coronavirus sospitós potser ja és un dels efectes d'aquesta guerra freda, i fixeu-vos que no paren, no paren. O sigui, ara es tracta d'un arma que podria doblegar l'espai-temps. Imagineu-vos. En fi, si us sembla bé, anem a sentir un altre tema del Toby Guerrero. En aquest cas, Highway Hustle. Endavant, Toby Guerrero. En la recta final del nostre programa, temps ombrívol, i acabem ja amb aquesta notícia, que és l'última d'avui, perquè uns pilots d'una aerolínia graven una misteriosa esfera molt brillant a uns 10.000 metres d'altura sobre el Pakistan. Doncs sí, un misteriós objecte que ha estat gravat per pilots d'aerolínies volant a més de 10.000 metres d'altura sobre el Pakistan, que afirmen que no era un globus o un avió. Les increïbles imatges van ser compartides pel periodista pakistanès Zain Khan. Els pilots de PIA, que vindrien a ser les sigles de Pakistan International Airlines, van veure un ovni sobre el seu avió en el cel de Karachi, amb una perspectiva misteriosa i una llum brillant que sortia del centre de la mateixa. Va escriure Khan en el seu perfil de Twitter. Entrevistat, segons les paraules de Khan, entrevistat a un oficial de la Força Aèria PAF sobre el tema, i bé, doncs resulta que en el vídeo es pot escoltar els pilots de Pakistan International Airlines intentant buscar una explicació lògica i racional al misteriós objecte volador que es trobava justament davant del seu avió. Hi havia una sensació en aquest vídeo, doncs, en general, de confusió entre els pilots mentre observant l'objecte, els pilots mostraven desconcertats davant del que estaven presenciant. L'objecte, que sembla una llum circular, es manté immòbil al cel mentre parpelleja i els mitjans locals van informar que el pilot un dels pilots va dir que l'OVNI era extremadament brillant i tot i la presència del llum solar es podia veure claríssimament. A més, no va pensar que el misteriós objecte fos un planeta i va suggerir que podria ser una estació espacial i fins i tot un planeta artificial. El pilot, del qual no sabem el nom, també va esmentar que semblava haver un anell de metall embolicant l'objecte com si fos, no sé, com els anells de Saturn, una llum brillant que provenia del seu centre. Bueno, doncs no han trigat doncs aquells seguidors de l'ufologia. Han comparat el misteriós objecte amb els Foo Fighters. Recordeu, els Foo Fighters són els misteriosos orbes brillants que els pilots de la Segona Guerra Mundial van informar que apareixien a prop dels seus avions. No obstant això, els escèptics, els que no creuen en absolut en tot això, han argumentat que, tot i que els pilots van declarar mentre observàvem l'albirament, el més probable és que l'OVNI sigui un globus d'algun tipus. Com sempre, doncs, aquests escèptics inventant coses rares i estranyes. Doncs bé, això està tot i hem de marxar, noies i nois, fins la setmana vinent. It's the time of the season. Espero i desitjo que ens trobem aquí la setmana vinent tots juntets, totes juntetes, doncs per seguir repassant aquestes notícies misterioses que van sorgint cada setmana. A poc a poquet anem recopilant notícia rere notícia. Cada setmana hi ha alguna moguda estranya, paranormal, misteriosa, potser només simpàtica i ens agrada doncs, treure-la aquí, però lligada sempre amb el món del misteri. Doncs us espero aquí la setmana vinent, un servidor Dani Castillo, aquí a Canal 20 Ràdio, a Temps Ombrívol, recorda, dijous a 11:15 de la nit, i si sents la repetició del programa, doncs dissabtes o diumenges a 6:15 de la tarda. Fins que arribi el moment, sigueu bones persones, macos, maques, petonets, abraçades i a descansar. Adeu! To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season.